Ara tenim ganes de parlar del mar, o la mar, aquí a l'Estat de Gràcia. La major part del nostre planeta està ocupada per mar i oceans i en sabem molt poc. Ara n'aprendrem algunes coses.
Per exemple, per què és de color blau, quins sorolls se senten a milers de metres de profunditat, per què es pesquen més gambes els divendres, què va passar amb el diluvi universal, o, atenció, per què es van tornar bojos els ocells a la pel·lícula de Hitchcock.
Aquestes són algunes curiositats amb resposta que trobareu en un llibre que es diu 100 secrets dels oceans. Els seus autors són l'Esther Garcés. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doctora en Biologia i investigadora del CSIC a l'Institut de Ciències del Mar. I el Daniel Closa, bona tarda.
Bona tarda.
Doctor en Biologia i investigador del CSIC. Hi ha moltes coses aquí que dius, jo ja això ja ho sé. Però després ho llegeixes i dius, pues potser no ho sabia tan bé com ho sabeu vosaltres. No sé, ara hem dit coses molt òbvies, però... Jo em guardo la de la pesca de la gamba per divendres. Em sembla una de les coses que tinc ganes de saber abans de les 5. La direm l'última, perquè serveixi de ganxo, perquè dius, no pot ser veritat.
Però escolta, divendres? I això que tu tingués a veure amb els ocells de Hitchcock?
Això també.
Ara... Directament no hi hauria relacionat els oceans en aquesta equació.
No, clar,
equació.
per res. Però vaja, ara anem a les coses bàsiques primer. Un dia el meu fill em va preguntar, per què el cel és blau? Aquesta crec que és una pregunta que han fet molts fills i filles, els pares i mares, i que no hem sabut gaire què respondre. Dius, el cel, no ho sé. I el mar, tampoc ho sé, fill meu. O sigui que parla amb l'Ester.
Vols un gelat?
Sí, mira aquest llibre. Vols un gelat? Sí, un huevo kinder? No, doncs llegis aquest llibre. Per què és blau?
Bueno, totes les preguntes que hi ha en el llibre tenen un rerefons científic. Així que hem intentat explicar a un nivell en què tot... que es pugui entendre. El mar és blau. El mar és blau perquè la llum que incideix, la radiació del sol, doncs la llum, sabeu, doncs, que és com un arc de Sant Martí. Té tots els colors.
Sí.
El groc, el vermell, el verd, el blau. La llum, quan incideix a dintre de l'aigua, hi ha colors que van desapareixent en superfície, com els vermells, els grocs... Això va desapareixent a mesura que la llum penetra a dintre de la massa d'aigua.
D'acord.
I l'últim color que desapareix és el blau. Això els que fan immersió, els submarinistes ho saben molt bé, doncs que a poca profunditat tu veus tots els colors, però a mesura que et vas enfonsant a 20 metres, 40 metres, l'únic color que veus és el blau. Llavors el blau és el color que predomina en tota la massa d'aigua. De manera que la reflexió d'això és el color blau, que és el color que veiem.
Tu podries estar inventant i em creuria igual, però fa pinta que és veritat això que dius.
Quan agafes un got d'aigua és transparent,
sí.
No? Però quan incideix la llum, aquí hi ha un joc de reflexió dels colors de la llum.
Els colors van desapareixent a mesura que van creuant l'aigua i els primers que desapareixen de seguida són el vermell i el groc.
Val.
I el blau és el que aguanta més abans de desaparèixer.
No, si ho entès. Estic reflexionant sobre el tema. La sal.
Ai,
bé, això també els nens petits explica'ls-hi,
sí.
Que dius, no, és que l'aigua del riu és dolça, però i el riu va al mar, l'aigua hauria de ser dolça.
Sí, això diu la meva neboda.
Clar,
això ho diu.
Per què? Si tota l'aigua del riu que baixa és dolça, després tenim la mar salada.
Uh-huh. Ja, perquè tu recordes que també estudiàvem el cicle de l'aigua, que l'aigua sí. Arribava al mar, s'evaporava, tornava a ploure i tornava a caure, de manera que l'aigua sempre es va reciclant. En canvi, les sals que arrosseguen els rius, la petita quantitat de sals que arrosseguen els rius sempre acaba quedant-se en el mar. De manera que, mica en mica, s'hi va quedant i cada vegada se'n queda més i cada vegada se'n queda més, mentre que l'aigua va fent el cicle, la sal es queda. Llavors, tot i que l'aigua dels rius és dolça, té una miqueta de sals. Recordes a les botelles que al darrere hi ha l'anàlisi del doctor Rodés,
sí.
Que et posa les sals que hi ha? Doncs aquesta mica de sals que hi ha és la que a poc a poc es va acumulant en els mars... Cada mar tindrà la seva quantitat, depèn de si arriben molts rius o pocs rius, i al final es va acumulant i acaba sent aigua salada.
Què, Maria?
Jo això, mira...
Et costa d'entendre, tot i que ho expliquin, no?
O sigui, no, m'ha quedat molt clar, però jo sempre havia pensat que era un tema que diguem-ne, que la sal estava al llit marí. Saps què et vull dir?
Acaben al llit, sí. però ve de les muntanyes que es van desgastant
clar.
I la pluja se l'emporta les sals de terra cap al mar. I acaben en el llit marí.
Continueu, sisplau. Sí, però està sent molt productiu. Aquests minuts estan sent molt productius.
No era tan fàcil.
Per favor.
Més coses que tenim apuntades d'aquest llibre 100 secrets dels oceans, de l'Esther Garcés i el Daniel Closa. Per exemple, Els peixos, aquella, no sé, aquella tòpic que diu que els peixos tenen poca memòria i que vam veure, per exemple, a la pel·lícula Buscant en Nemo. Això també surt en el llibre. Tenen realment poca memòria, els peixos?
No, això és un tòpic.
Sí?
I per què?
Sí.
Per què s'extès tant el tòpic? A part per la pel·lícula.
Per la pel·lícula.
No,
ja hi havia la dita de memòria de peix,
sí.
Antigament.
Sí. Per què? Per què això? No ho sabem, això.
Pues no ho sabem.
Ah, va, en tot cas, aquesta part no la sabem.
Però no és veritat.
No és veritat.
Quanta memòria tindria un peix, més o menys? Clar, no responen
preguntes. Depèn del tipus de peix, però hi ha molts peixos que tenen molta memòria. Tu saps que te recordes que a Vilanova hi havia la carpa
Juanita,
que li posaves un porró i bevia aigua.
I fumava, també.
Se n'en recordava que quan li posaves el porró tenia que beure aigua. Per tant, la carpa Juanita tenia memòria.
Pot ser que fumés, també, la carpa Juanita? M'ho estic imaginant.
Quines maldats que li feien els cabres peixos.
No, no, jo no l'he vist mai.
No sé.
Altra cosa és que no tinguin memòria com nosaltres, com els mamífers, com els humans. Vale, tenen la seva memòria més diferent, però tenen memòria, sí, se'ls pot entrenar i saben fer coses.
El mite del diluvi universal diu que apareix en moltes cultures. Vosaltres dieu en el llibre que és impossible que hagués passat el diluvi universal.
Esclar.
Sí, és qüestió de números.
Aviam, expliqueu-nos-ho.
Perquè caigui tanta aigua com per inundar-ho tot, l'aigua de la pluja ve de que s'ha evaporat del mar. Per tant, tens que evaporar tot el mar perquè caigui tanta aigua com per omplir un mar. Al final, a la Terra hi ha l'aigua que hi ha, no n'hi ha gaire, en els núvols no n'hi ha gaire d'aigua.
És molt fàcil ser ateu amb una explicació així, eh? De veritat,
sí?
Jo trobo que sí. Ara, després, com que és una qüestió de fe, dius...
Clar,
bueno, era una cosa
clar,
que...
Clar, tires de miracle i ho arregles tot.
Ja.
Però
científicament no és viable.
Ara ho arregles dient que és un mite, no? De redempció, de la humanitat, tot això.
A més, era un mite assiri, vull dir que els assiris ja tenien aquest mite.
Sí, aquesta és una altra, no? La Bíblia original no és.
Però tampoc els hi quadraven, els mites. Els assiris.
Però són tan potents cinematogràficament.
Sí.
No? Aquestes coses també s'han de tenir en compte.
Anem a la gamba, jo no puc més.
Mira
que tenim una aposta a l'Esteri i dient segur que ens pregunten per la gamba.
Home, clar.
És el que ha tingut més èxit de
tots. Diu, és veritat que es pesquen més gambes els divendres?
Uh-huh. No ho preguntem, ho afirmem.
Sí, sí. Sí, explica'ns això, expliqueu-nos-ho.
Els pescadors de Palamós explicaven que quan feien la pesca d'arrossec de la gamba, doncs els divendres es pescaven més.
Mm-hmm.
Llavors, els companys de l'institut varen pensar que si la sabidoria popular deia això és que hi havia una raó a darrere. I es van posar a estudiar. Es van fer diverses hipòtesis. Podrien ser doncs, que el divendres puja el preu de la gamba. Doncs potser és això. Però això ho vam descartar de seguida. Llavors, el que heu de saber és que les barques surten a pescar de dilluns a divendres i pesquen arrossegant al fons. Llavors, quan surten de port les barques, surten el dilluns i es van col·locant doncs, en els seus llocs. Cada barco té un lloc per anar a pescar. I fan l'arrossegament i tornen a port. Quan tornen a port, els pescadors es comparen entre ells, a veure qui ha pescat més.
Sí.
Amb la qual saben... el barco que estava en aquesta posició doncs ha pescat més. Com que les poblacions de gambes es mouen al llarg dels dies.
Uh-huh.
Llavors, el que intenten fer el dimarts, l'endemà, és anar a la zona on s'ha pescat més gamba el dia abans. Tens més probabilitat de trobar més gamba. Llavors, tornes a port el dimarts i tornes a comparar les àrees on s'ha pescat. De manera que hi ha un aprenentatge dels pescadors dilluns.
De com es mou aquell banc.
Exactament. Llavors, entre ells s'aprenen. És com un joc del gat i la rata.
Sí.
No? De manera doncs, que el divendres ja els pescadors saben exactament on estan els bancs de gambes.
Val.
I què passa?
Que dilluns tornem a zero?
Dissabte i diumenge no se surt a pescar
i
les gambes es
perden. I no poden agafar un pescador i dir escolta, segueix-me aquest banc que jo faig cap de setmana.
Clar, el cap de setmana ja algú ha d'estar allà perquè si no dilluns
hauria d'estar pendent a veure què fa.
I els hi heu explicat això? No? Heu parlat després amb els pescadors per dir-los hem arribat a aquesta conclusió i què diuen?
Sí, que pot ser, sí, i tant. Sí.
Però que volen fer cap de setmana. Sí. Que enhorabona les gambes per estar allà. Under the sea, under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me.
Up on the shore, they work all day. Cent secrets dels oceans de l'Esther Garcés i el Daniel Closa que ens estan descobrint coses al·lucinants. Down you are. Quina inquietud tens, Sherman?
Jo estic pensant, els ocells de Hitchcock, què?
Ah, sí.
Està basat en fets reals? Què els hi passa als ocells amb el mar?
Està basat en fets reals. Va passar un fenomen similar, no tan exagerat com a la pel·lícula, però un fenomen similar de bancs d'ocells que van començar a comportar-se de manera estranya i a xocar contra les parets i tal, a Califòrnia. I el Hitchcock ho va veure. El tio estava per allà de vacances i va dir, això és molt raro, em servirà per fer una pel·lícula. I el que els...
M'has tret un pes de sobre, de veritat, t'ho dic, perquè tota la vida preguntant-me per què una persona creu que pot fer una història d'uns ocells que es tornen bojos i li surt de sol. Digues, has d'estar molt malament del cap per pensar això. Doncs, ell ho va veure.
Ell ho va veure, a vegades passa això. I el motiu era que el fitoplàncton, les algues microscòpiques aquestes, que no les veiem però que hi són, hi ha algunes que són tòxiques. Hi ha algunes que són molt tòxiques, poc tòxiques, i algunes que alliberen algunes toxines que afecten el sistema nerviós dels peixos. I llavors, quan de tant en tant es donen les condicions, hi ha un creixement anormal d'aquestes algues, pot ser que la toxina arribi primer als peixos i després als ocells que es mengen els peixos.
Clar.
Llavors els peixos tenien al·lucinacions...
Els peixos o els ocells?
Els ocells tenien al·lucinacions o tenien comportaments raros per la neurotoxina que s'havien menjat que havia produït les algues microscòpiques.
Ah, acabàrem-nos molt bé!
Estaven intoxicades. El fitoplàncton és el protagonista ocult dels ocells de Hitchcock.
Exacte, és el majordom. El culpable és el majordom, excepte a vegades el fitoplàncton.
Va fer el fitoplàncton al port amb neurotoxina.
I quin és aquest àcid?
L'àcid domoic. Que bonic.
I per què el fitoplàncton de sobte fabrica aquesta toxina?
Com a defensa.
Hi ha microalgues que són bones perquè per la producció marina, pels peixos, necessitem aquest plàncton que creixi, però hi ha moments que hi ha microalgues que produeixen aquestes toxines, que pot ser per defensar-se dels seus depredadors o pot ser un metabolit que elles llencen perquè els hi sobra. I produeix això.
Exacte. A vegades només són cacones de les algues, però que resulta que són tòxiques per algun bitxo.
Val. Hosti, tu, quantes coses. Escolta, m'interessa molt també aquest soroll, sons marins dels hidròfons. A veure, sentim una cosa, sentim un soroll. Què és aquest soroll? Blup. Aquest soroll, blup, va ser captat el 1997. No corresponia a res conegut. Va donar peu a moltes teories. Al final es va identificar, va explicar en el llibre què provocava aquest blup.
La gràcia dels hidròfons és que ara tenim bastants hidròfons, que són micròfons per anar escoltant al fons del mar.
Qui els ha posat?
A mi això m'inquieta molt. Els de la OTAN els havien posat per escoltar els submarins soviètics, i els russos també tenien la seva xarxa per escoltar-se mútuament a la guerra. A la Guerra Freda s'escoltaven per seguir les flotes de submarins, i ara que ja no hi dediquen tants esforços, doncs els han cedit perquè els científics escoltin els sorolls que hi ha al mar, i de tant en tant se senten sorolls, n'hi ha uns quants que ja han guanyat nom i tot, que dius, no sabem qui ha fet aquest soroll, però hi ha alguna cosa al fons del mar que ha fet el soroll. En aquest cas eren una mena de terratrèmols causats en el gel de l'Àrtic. Coses... A vegades no és un monstre marí, a vegades és una explicació geològica normal.
Què dius ara?
Però n'hi ha alguns que encara no sabem què són. Hi ha algú allà baix que fa sorolls estranys, però que no sabem què és.
Mira, científic, no em vinguis amb coses rares, que tu saps que hi ha una explicació per tot.
Ja, però a vegades no la sabem encara.
Però i el blup què és? El blup encara no ho sabem.
El blup aquest era un corriment de gel en el...
Els icebergs.
Icebergs que es desprenien. Eren criosismos, es diuen.
Fa blup, els icebergs fan blup.
Sí, és un so bastant divertit.
Ai, la veritat.
Una mica més d'èpica, no?
Sí,
El Manel Gómez pregunta per Twitter, diu, i això del fitoplàncton podria justificar l'arribada de balenes a les costes i el seu embarrancament?
No. Sí que hi ha balenes que mengen plàncton, com els rorquals. De fet, al Garraf tenim unes balenes que mengen i mengen en superfície i perquè estan filtrant tot aquest plàncton. Però, en principi, és el seu aliment i... No, les balenes embarranquen per altres raons.
Clar, o sigui, haurien de, diguem-ne, menjar molt de fitoplàncton tòxic perquè l'afectés a una balena, no? És que, a més, no tindria sentit que afectés igual una balena que un ocell.
No hi ha reports de balenes, però morses i lleons marins sí que poden acabar intoxicats. Quan hi ha blooms d'aquests, hi ha proliferacions molt grans, els mamífers es poden veure afectats. Però els més grans crec que són lleons marins. You can guess the secret.
Secrets dels oceans, que podreu trobar a les vostres llibreries. Esther Garcés i Daniel Closa, moltes gràcies. Hi ha moltes preguntes, eh? Quin és el secret molecular de l'aroma del mar? Com es forma un tsunami? Quin lligam hi ha entre la lluna i el plàncton? Per quin motiu es pesquen més gambes els divendres? Aquest ja l'hem explicat.
Ah, ja sabem.
Quina força empenya els icebergs en una direcció diferent a la del vent? Els calamars es comuniquen amb senyals de llum sobre el seu cos? Ai, ara ho vull saber tot. No es pot aguantar això.
A mi el que m'agrada més és que el Mar Negre va fer que parléssim llengües indoeuropees a Europa.
Ah, doncs si voleu...
I la resposta és llibre, tu. Aquí ja no tenim temps.
Exacte, i està escrit en indoeuropeu, o sigui que és fàcil indoeuropeu original, eh? Sense secrets dels oceans. Gràcies, Esther Garcés.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies al Daniel Closa.